Parlem d'òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bona nit, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, Ràdio Sabadell. Amb aquest programa número 392 encetem l'any 2020, tercera dècada ja del segle XXI. El mes d'octubre d'enguany aquest programa complirà 10 anys i esperem celebrar-ho com cal. Però abans han de passar moltes coses i hem d'escoltar moltes emissions. Aquesta, com us dic, és la primera i encetem el 2020 amb totes les ganes del món de complaure-us i fer-vos passar sempre una bona estona durant l'hora de durada d'aquest programa. Avui tenim músiques diverses, algunes molt conegudes i d'altres que no heu sentit mai, encara aquí. Toni González, del control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant.
Dulces, trompas útiles. obsequio nuestras voces e grego dona percibe porque a perfección que eleva sirva a fin e te pague
La veritat és que m'encanta aquesta especial sonoritat de la música barroca, més concretament de la música barroca espanyola, amb aquest joc de les veus i els instruments. I us diré el que era. Cítaras dulces és el fragment que inicia la introducció de La guerra de los gigantes, òpera escènica en dos actos, de Sebastián Durón, estrenada probablement, perquè no se sap ben bé, el 1701, i suposadament a Madrid. Avui presentarem aquest CD, gentilesa de la discogràfica IBS, que ens envia totes les seves novetats, que són moltes, encara que no totes encaixen en aquest programa. Presentarem, deia, aquest CD i alguna cosa més amb la inestimable ajuda de l'amic Flamaric, a qui donem la benvinguda. Avui, això sí, no hi haurà trompeteria ni panegírics, perquè això no és un aló, Flamaric, sinó un programa especial que anomenarem Carta als Reis, on us farem tres suggeriments per quedar com veritables senyors i en regaleu algun a un amic, amiga o familiar que sigui afeccionat a l'òpera. Ja ho veureu, oi que sí, Albert?
I tant.
Molt bé, primer de tot, benvingut i bon any.
Bon any, moltes gràcies, i fem aquesta carta als Reis.
Doncs vinga, i començarem amb La guerra de los gigantes. Oi?
Sí, exacte, és aquesta òpera escènica de Sebastián Durón, que és un d'aquests compositors que els darrers anys, posem més o menys la darrera dècada, s'han recuperat amb alguns enregistraments discogràfics, però sobretot motivat per la investigació d'una nova fornada de musicòlegs que, doncs, els darrers 15 anys s'han posicionat amb molt nivell. Uh-huh. Un d'ells és Raúl Angulo, que és el gran especialista en aquest compositor, Sebastián Durón, del qual el mateix Angulo ja, em sembla que n'hem parlat aquí,
sí.
Té dos llibres, un d'ells dedicat específicament a l'obra escènica de Sebastián Durón, que aquest no el tinc, i l'altre és el que devíem comentar, que és dedicat a la sarsuela Coronis.
Coronis, correcte, i en ocasió d'aquest llibre vam posar un petit fragment de La guerra de los gigantes, perquè ja existeix una altra gravació abans que aquesta.
Uh-huh. Que, doncs jo no la tinc, aquesta.
Jo la tinc, en tinc dues.
En tens dues, me l'he de buscar. Mira, Carta al Rei, la versió antiga.
Però l'altra.
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 Doncs bé, de la desena d'obres de Sebastián Durón, que de moment doncs, es coneixen, sí. Un compositor que, com altres d'aquests primers 50 anys del segle XVIII espanyol, doncs a poc a poc, insisteixo, es va descobrint i es va recuperant, es va enregistrant, aquest enregistrament de DBC Classical, doncs és un exemple, no?, amb aquesta orquestra barroca de Granada i l'Iliber Ensemble, amb el Darío Tamayo com a...
No, Darío Moreno.
No,
Darío Tamayo és director artístic.
El director artístic, sí. Doncs fan aquesta recuperació, com deia, i que van cobrint petites llacunes d'un passat històric, en el cas espanyol, que tant si és òpera com si és sarsuela, doncs encara impedeix poder fer una visió global o molt completa d'aquest gènere, perquè hi ha moltes partitures que s'han perdut.
Sí.
Anaves a dir alguna
cosa? Sí, dues coses que volia dir. Una, així de tall de curiositat, que aquesta vegada que vam parlar de la Guerra dels Gigantes era el programa Lo Flamenc número 3, que va ser el 22 de novembre de 2018. Programa número 344. I la segona cosa que volia precisar, a mi m'agraden molt els CDs de l'IBS Clàssica, els estan molt ben editats, molt macos sempre, però aquí té una pega, que és que, per exemple, hem sentit aquest fragment, tu has dit les orquestres que hi intervenien i el director, però no podem dir qui eren els cantants que intervenien en aquest fragment perquè el disc no ho especifica.
El disc no, però com que jo faig els deures, tu toca sempre treballar-te l'argument i jo em treballo altres coses. Ho podem, a veure, sí, tens tota la raó perquè l'edició no ho indica, no indica els personatges d'aquestes set escenes.
Quan poses el CD a l'ordinador et surten els tracks i diu el nom d'un personatge, que jo vaig pensar que només cantava un i llavors canta una tira. Dic, bueno, per tant, no puc dir qui són els cantants que intervenen concretament en aquesta peça.
Apareix el repartiment, és a dir, Martín Fante fa el personatge de Palante, que fixa't que tots són dones.
I del Petrasqui. Xist.
Sí, aquest me l'ha robat, aquest és dels meus. Primer de l'any.
Jo també.
Jo crec que et podem penjar l'etiqueta aquella pitjor que ho he dit del programa.
M'he pres de tu.
Sí. Compte que això s'encomana.
Sí.
Bé, com dèiem, sí que apareix a la relació dels cantants amb el personatge que fan, però no indicat en els tracks, ni, i a més a més, com que per estalviar en el llibret, que és això, també ho portem trobant des de fa temps, no només en aquest segell, sinó en altres, que per estalviar-se, perquè et sorprendrà que el que és la producció del CD a nivell físic, el que és més car és fer el llibret.
Què dius?
És a dir, fer les còpies del que és la galeta
o
el digipack, és més barat que...
El disc, sí que ho sé, perquè jo també vaig tenir la meva època de productor discogràfic.
Ah, sí?
Sí, fa anys.
Ah, bé, amb els Amics de l'Òpera.
Amb els Amics de l'Òpera, i vaig encarregar jo de la producció del disc de l'Anna Bolena, el que és imprimir o gravar els discos, que són els CDs, això valia res, 4 xavos. Sí que és més cert que el que és... Allà es van estabilar el disseny perquè el vaig fer tot jo i no vaig cobrar, com ja és habitual. Però sí que era el més car.
Doncs, com dèiem, el públic que tingui aquest enregistrament, molt recomanable, del qual ara en parlarem interpretativament i musicalment, doncs trobarà aquests codis QR, aquest quadradet amb, bueno, amb gris i blanc, que poden escanejar i aleshores això et porta directament al llibret i pots escoltar l'òpera.
I pots saber qui és el que canta.
Exacte, que és el que vaig fer jo. I, per exemple, a la introducció de la qual hem sentit el primer número, tal com s'obre aquesta obra, doncs intervenen, com és típic, amb un gir retòric molt, bueno, de l'alegoria, molt típic de l'època, tant al teatre com al teatre cantat, apareixen aquestes alegories, aquestes personificacions de conceptes, i en aquest cas comencen la fama, el tiempo, la immortalitat i el silencio, demanant doncs benevolència al públic i a les autoritats de l'època.
Aquí són Pilar Alba, Soledad Cardoso, Laura Sabatel i Olalla Alemán, respectivament.
Exacte. I després d'aquesta introducció comencen les 6 escenes, que són, en general són més breus que tota aquesta introducció, que és el desenvolupament d'aquesta història basada en la gigantomàquia dels déus olímpics contra els...
Avui has explicat tu l'argument.
No, ara ho expliques tu amb detall.
No, amb detall, no ho porto preparat amb detall. Escolta, escoltem un nou fragment, si et sembla, que és al final de l'escena segona, que es diu Bucentoro de Plumas. Qui canta aquí?
Aquí canten Júpiter i Minerva. L'escena 2 la protagonitzen primer Júpiter i després intervé Minerva.
Eva Juárez i Aurora Peña. Això que el Júpiter era un senyor de pelo en pecho i un macho...
Bueno, però ja tenim pendent, sí, però tenim pendent...
Mira dones, tot.
Tenim pendent treballar, bueno, comentar aquell llibre de les soprano heroicos, em sembla, i dels personatges travestits que en l'època barroca té molta importància.
Soprano heroicos el vam comentar, eh?
El vam comentar ja?
Sí.
Vale, no me'n recordava.
Ai, malament. Vinga, sentim música. Sebastián Durón va néixer, dos pinzellades biogràfiques, que ja en vam parlar el seu dia. El Sebastián Durón va néixer a la ciutat de Brihuega, que és de la província de Guadalajara, l'any 1660, i va morir al sud de França, al Camp Bolivien, que estava exiliat, donat que en un moment donat va donar suport a l'arxiduc Carles en la famosa guerra de successió, i llavors el van detenir i va ser expulsat pels borbònics. I llavors va viure al sud de França i va morir el 1716. Va ser un notable compositor de música religiosa i escènica. Deies que hi ha 10 obres seves, però que es coneguin, perquè les altres n'hi han més de perdudes. Vull dir, aquest senyor se sap que va fer més que això. I és un compositor encara poc estudiat i poc conegut a casa nostra, no? I penso que és una cosa que s'hauria d'esmenar, perquè la música és de... com esteu tenint ocasió de comprovar, és de molta qualitat, no? I aquest CD, doncs, és una bona oportunitat per conèixer-lo.
Mm-hmm. És una música que, doncs, en molts números incorpora els clarins i la percussió, el que abans eren el que serien per nosaltres les trompetes. Sol tractar el text de manera estròfica, és a dir, respectant l'estructura d'un llibret en què la versificació no és molt elaborada, no es té massa clar qui va ser l'autor. La història també juga amb un símil, una metàfora molt típic de l'època en el que era el gran conflicte d'aquell moment, que era la confrontació entre la casa d'Habsburg i els Anjou i Borbons en la guerra de successió. I, a més a més, molts d'aquests números fan servir ritmes de dansa, les seguidilles, les coples, minuet, per exemple, l'últim número que escoltarem, doncs, és un minuet, i a més, doncs, hi ha aquesta loa, com hem citat abans, i Durón és una figura significativa perquè italianitza bastant la música escènica, assimilant, doncs, tota la corrent europea del que era el concepte òpera en aquell moment, dit d'una manera una mica ràpida i barruera, però perquè la gent ens entengui, segle XVIII o segona meitat del segle XVII és expansió de l'òpera per Europa, segle XVIII encara més, i aleshores, doncs, aquí a Espanya això s'assimila, i figures com Duron doncs, són els que marquen una mica aquesta assimilació, que barregen, i que també és una característica tant de la sarsuela com de l'òpera a Espanya en el segle XVIII, aquesta conjugació de les danses típiques d'allò més espanyol, d'aquesta tradició, amb l'estil italianitzant i a vegades algun toc francès.
Això podem dir que és una òpera o és una sarsuela barroca?
Bé, això ho defineix l'especialista en Duron, per tant no li portem la contrària, com a òpera escènica, perquè precisament alterna aquesta fórmula estròfica i no hi ha parts dialogades, sinó que són més recitat.
I no hi ha els graciosillos aquells de la part popular, que a vegades, doncs, jo tinc una òpera, una sarsuela barroca, que és Júpiter i Semele.
Sí, del Literes.
Del Literes, que és pur conte mitològic, però que hi han ficats els graciosillos amb les, allò que acabarem coneixent a la sarsuela moderna.
Sí, però no oblidis una cosa, que la sarsuela, especialment la barroca, té un component literari, tot aquest tema mitològic, per tota la tradició teatral, però que a més, com també passa amb l'òpera, i recorda la Calisto de Cavalli, hi ha unes subtrames per fer més, de caràcter més popular.
Popular. Doncs també tens raó. A veure, l'argument és la gigantomàquia, és un episodi de la mitologia grega en què hi havia els déus i hi havia els gegants, que tots eren familiars, tots eren de família. Llavors va haver-hi un moment que els gegants, doncs allò, que l'ambició les corroe, i com polítics d'avui en dia, no? I van voler ser més que els déus i es van liar amb una guerra.
Li van dir, esto es el mercado, amigo.
Fantástico.
Exacte.
I llavors, doncs, bueno, van haver de recórrer els déus a l'Hèrcules, que era un mortal, per guanyar, perquè l'Hèrcules les dava duro. I, bueno, aquí va tenir una participació la deessa Atenea, Minerva, aquí, perquè tots utilitzen la denominació romana, malgrat que és una història grega, que la Minerva va matar el gegant Palante, i d'aquí el seu nom va afegir Pales Atenea, d'això, va agafar un sobrenom degut a que es havia carregat aquest fulano. Bueno, doncs, si et sembla, per acabar aquest bloc, sentirem el fragment final, suenen confuses. Molt bé, doncs què vols dir?
Només volia afegir que la interpretació doncs, segueix criteris històrics, interpretació filològica, i que és un enregistrament doncs, també de captació de so molt bona.
Molt bé, així doncs ja sabeu que si regaleu La guerra de los gigantes d'IBS Clàssica el quedareu com...
Unos gigantes.
Como Dios.
Ah, millor, exacte.
Parlem d'òpera. A Ràdio Sabadell.
I ara us presentarem una edició de Naxos, de fa pocs mesos també, no fa gaire. Aquesta ens l'hem hagut de comprar, s'ha de dir, tot s'ha de dir. És la tragèdia lírica en quatre actes Amleto, que això és Hamlet, però en italià que va sense H, Amleto. El llibret és de Rigo Boito i la música és de Franco Faccio. Sentim-ne, si us sembla, un fragment del primer acte, que és la sortita d'Ofèlia, Príncipe Amleto, amb Julia Maria Dan, Ofèlia i Pavel Txernoc Amleto. L'orquestra és la Sinfònica de Viena, dirigida per Paolo Carignani, i és del Festival de Bregenz, que es fa cada any a Àustria, cada estiu, del 2016.
Tutto mesto e nero
Bueno, doncs què podem dir d'aquí?
Home, doncs un compositor que jo no coneixia, el coneixia a nivell d'història.
Bueno, Franco Faccio és més conegut com a director que
com a compositor. Sí, com a director, però vull dir que no recordo haver escoltat cap obra seva, vull dir, en aquest sentit, la seva música...
Només va fer dos òperes.
Era, sí, per això, desconeguda en aquest sentit, sí, com a figura històrica i com a director, i el treball amb la figura de Rigo Boito, que per cert és el llibretista d'aquesta adaptació, força respectuosa, com més o menys caracteritza, potser és molt més acurat i molt més agut, perquè també Boito doncs era més madur i havia treballat molt més amb l'Otelo de Verdi o el Falstaff, però en qualsevol cas és un d'aquells llibrets que doncs, no és aquelles adaptacions subversives i molt lliures, sinó que doncs, configura una obra en quatre actes, cada acte està dividit en dues escenes, a més, formalment hi trobem, evidentment, àries, duos, el trio de l'acte tercer entre la mare de Hamlet, Hamlet i el fantasma, és un dels números més, jo diria, més punyents, i que és una obra que, evidentment, amb aquesta condensació del llibret, que va molt al gra, és a dir, es nota molt en general, tant en el llibret com en la música, la influència de Verdi, un Verdi que ja l'any 65 està a punt d'estrenar el Don Carlo.
Sí, exacte. Tot i amb això, hem de dir que el Faccio, que bueno, un apunt biogràfic, va néixer a Verona el 1840, va morir a Monza el 1891, només amb 51 anys, col·legues del Boito des del Conservatori de Milà, de l'Escapillatura, aquell famós moviment rebel que volia revolucionar la cultura italiana, i eren els wagnerians d'Itàlia, tant el Boito com en Faccio, originalment. Després va canviar la cosa i va ser gran col·laborador de Verdi, només per dir-vos que va dirigir l'estrena d'Otelo, per exemple,
el 1887.
Aquest senyor va venir a dirigir el Liceu, també.
Sí, és cert. Doncs sí, com deies, matisem això, l'Escapillatura, vida lliure, desordenada, amb cert decadentisme.
Els escabellats.
Sí, exacte, vol dir això. Un cert antiburgesisme i superant doncs, aquesta generació del Verdi, del Manzoni, que fins aleshores eren els tòtems a Itàlia. Pensem que Verdi està a punt de jubilar-se, com qui diu, perquè Verdi, el Don Carlo, i després l'Aida, i mentalment Verdi ja ha desconnectat. Després,
sí, ja havia plegat, però...
Sí. I com són aquestes òperes? Que els tres grans representants serien el Franco Faccio, l'Arrigo Boito i el Ponchielli, no? D'aquest moviment de transició entre el romanticisme o el melodrama romàntic italià i el que serà el verisme. Doncs influx de l'òpera francesa, Meyerbeeriana, pluricentralitat de l'argument, tot i que en aquest cas no ho trobaríem, però si ens fixem, per exemple, hem citat Ponchielli com un d'aquests representants, amb la Gioconda sí que ho veuríem, un naturalisme i una versemblança doncs, del Verdi més immediat, sobretot a partir de la famosa trilogia, estructura melodramàtica també molt, molt verdiana, una certa reivindicació nacionalista, en aquest cas doncs, amb l'Eto menys o no directament, però vaja, són algunes de les característiques que podrem trobar, i després una unitat d'acció, temps i a vegades també de lloc, que en el cas d'Amleto trobem. I després, musicalment, una característica també molt significativa és aquesta fusió que Verdi ja està treballant des dels anys 50, podem mirar una mica abans, però vaja, pel gran públic, anys 50 i la dècada dels 60 amb La força del destino i amb el que vindrà del Don Carlo, especialment fusió del recitatiu i l'ària d'aquest continuum musical i aquesta tendència al parlato i al cant spianato. Això és el que trobem, entre moltes altres coses interessants, en aquest Amleto de Faccio.
Molt bé, aquesta òpera es va estrenar el 30 de maig de 1865 en el Teatro Carlo Felice de Gènova. L'any 1871 la va revisar per una producció a l'Escala que va fracassar totalment i aquesta òpera va desaparèixer del món durant més de 130 anys i va reaparèixer a Amèrica. Albuquerque i a Baltimore van ser les primeres produccions que es van fer. L'argument no us l'explicaré perquè és el Hamlet de Shakespeare, tal qual, i molt llarg i molt enrevessat.
Més condensat, però sí. Vaja.
Bueno, pues et sembla que sentim una altra mostra musical de l'acte segon, que serà el famós monòleg de Hamlet. Uh-huh. Essere o non essere?
Un monòleg que, si em permets dir, apunta...
Sense la calavera, eh?
Sense la calavera. Fixin-se, bé, a part del tenor que canta...
Sí, és Pavel Chernok.
Exacte, que més carrereja una mica, tant en el timbre com en la línia, com en alguns defectes, yeah. Aquest vibrato tambaleante i alguns atacs i aquest semblar que s'està morint quan canta, però vaja. Sí que voldria assenyalar un parell de coses musicalment que construeix el... Fixin-se que hi ha aquestes acatxiatures que Verdi fa servir molt just a l'inici de la peça amb el clarinet, que són aquests signes que a nivell de semiòtica musical indiquen dolor del personatge. Després, la instrumentació també amb el cello solo i aquest joc que hi ha entre recitatiu i arioso per representar aquest soliloqui filosòfic.
Molt bé, doncs sentim el soliloqui filosòfic de Hamlet.
Essere o non essere, onesta la te fiele.
Grazie.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bueno, i ara parlem d'un llibre, que és un pedazo libro, això, eh? Pedazo libro. Es diu Òpera en pantalla, del cine al streaming, que és d'en Jaume Radigales, un vell conegut nostre, ja n'hem comentat diversos de llibres del nostre col·lega radiofònic. I coautora Isabel Villanueva Benito, que és una compositora i estudiosa també, és editat per Editorial Càtedra. Conformat per dos grans blocs, un és Òpera en el cine i Òpera en les altres pantalles, més o menys el 50%, 8 capítols cada una. Avui potser ens assentarem en el primer bloc i un altre dia podem parlar del segon.
Doncs mira, el primer bloc, a part d'un capítol inicial que és una síntesi fantàstica del que seria tota la reflexió, contingut teòric de l'òpera i el cinema, que recomano moltíssim, doncs el primer bloc, que és l'escrit per en Jaume Radigales, el segon està més fet per la Isabel Villanueva, doncs el primer bloc tracta específicament de l'òpera en el cinema. Hi ha un primer capítol dedicat en el cinema mut, amb una especial dedicació també a Carmen, perquè és una pel·lícula, una òpera de la qual es van fer diverses adaptacions en els primers anys del cinema. Després hi ha un capítol dedicat al cinema sonor, amb una mirada particular a Itàlia. Després, aquest ja comença a diversificar-se una mica, però és igualment molt interessant. Hi ha un comentari sobre els germans Marx, els dibuixos animats amb Bugs Bunny.
Els germans Marx són la portada del llibre.
Exacte. I després altres pel·lícules. Després, aquí, per això deia que l'enfocament es comença a diversificar, perquè no és, tot i que té una mirada històrica, o historicista, o d'historiografia, a partir d'aquí comença a tractar les relacions de l'òpera en el cinema des de diverses perspectives. Per exemple, l'òpera com a excusa, és a dir, quan hi ha una història i l'òpera apareix allà com de farciment.
Perquè en aquest cas, a l'òpera com Pretty Woman.
Per exemple, aquest seria. Però després amb finalitats narratives i representant el món operístic, no? Aquest seria el capítol quart. Després també hi ha un capítol dedicat als biopics i després agafa el capítol setè, per exemple, agafen tres compositors, en aquest cas Jaume Radigales, Wagner, que és un complement a aquell llibre mític que de dos per tres estan citant, Wagner i el cinema. Després un apartat dedicat també dins aquest capítol 7 a Puccini, i després no pot faltar-hi, tractant-se d'en Jaume, un dedicat a Mozart.
Ara, si em permets, et tallaré,
talla,
perquè sentirem
talla
un fragment que serà la cavalcada de les Valquíries, que sembla que, que ha aparegut en moltes pel·lícules, Apocalipsi 9, sense anar més lluny, i d'altres, no? No posem la versió que és merament orquestral, sinó la cantada Ojo Tojo, Ojo Tojo.
Vols un carmelet?
No, gràcies. És l'inici de l'acte tercer de la Die Walküre de Wagner, of course, i és l'orquestra de Cleveland dirigida per Christoph von Donani i les 8 Valquíries, que no anomenarem perquè no acabaríem mai.
Thank you.
Continua. No ho faré, però per 25 pessetes et faria dir les 9 valquíries.
No, jo ja em sortirien. Valtreute, Grimgerde, Sverlaite...
No, Sverlaite, sí.
Sverlaite, Sverlada. Va, igual, continua, va, que no tenim gaire temps.
Doncs escolta, aquest llibre ofereix un panorama molt ric i molt divers, i a més, en els apartats, de, per exemple, de Wagner, ja que estem, cita el Parsifal de Daniel... Mangraner, de l'any 1951, i també cita les pel·lícules del Buñuel, l'atenció que hi dispensa Buñuel, que no apareixen en el llibre aquell que, de Wagner i el cine que hem comentat. Per tant, en aquest sentit, per això deia que és un capítol que no només reincideix o condensa algunes coses, sinó que a més també aporta. I després acabem doncs amb l'òpera filmada, és a dir, les filmacions operístiques.
Específicament d'òpera.
Sí, és a dir, aquelles òperes que s'han fet com a pel·lícula, per dir-ho d'aquesta manera.
Doncs precisament d'aquí sortirà el següent fragment, que és, i enllaçant amb Mozart, que parlaves abans, perquè hi ha la famosa pel·lícula del Joseph Losey, Don Giovanni, que és de l'any 1979, que va ser protagonitzada per Ruggero Raimondi, Eda Mosser, Quirite Canavo, José Van Damme, Teresa Berganza, entre d'altres, amb el cor i l'orquestra de l'Òpera de París dirigits per Lorin Maazel. De la banda sonora d'aquesta pel·lícula sentirem a l'inici de l'escena final del sopar de Don Giovanni, ja la mensa he preparat amb Ruggero Raimondi, Don Giovanni i José Van Damme Leporello.
Leporello presentavolo, son prontissimo a servir, son prontissimo a servir. Già che spendo i miei donori, io mi voglio divertir. Voi suonate amici cari, già che spendo i miei danari, io mi voglio divertir, io mi voglio divertir. Bravi, cosa rara! Bravi, cosa rara!
che ti par del bel concerto? Conforme, conforme al vostro merto.
Ah, che piatto saporito, che piatto saporito, saporito, saporito.
Ah, che barbaro appetito, che bocconi da gigante, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir.
Nel vedere i miei bocconi, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir.
Ma che barbaro appetito, che bocconi da gigante.
Nel vedere i miei bocconi, mi par proprio di svenir.
Ah, che barbaro appetito,
mi par proprio di svenir.
Che bocconi da gigante,
mi par proprio di svenir. Mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir.
Piatto, servo. E vivano i litiganti, bene sa il vino. Eccellete morsi vino, questo pezzo di fagiano, piano, 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 voi inghiottir.
Sta mangiando quel marrano, fingerò di non capir.
Questa polla conosco purtroppo. Leporello, padre mio.
Parla schietto, mascalzone.
Cambiato una giugione, le parole proferio. E parole proferi.
Mentre io mangio, fischio un poco.
Io so far.
Cos'è?
Scusate, scusate.
Si eccellente il vostro cuoco. Si eccellente il vostro cuoco. Che lo voglio anch'io provar. Che lo voglio anch'io provar.
Si eccellente il cuoco.
Doncs bé, res més o poca cosa més, no sé si vols afegir.
Sí, volia afegir que ja que estem hem escoltat aquest Don Giovanni de Losey, dir que aquest últim capítol de l'òpera filmada precisament se centra en la flauta màgica de Bergman del 71, en aquest Don Giovanni de Losey del 79 i en el Parsifal de Silverberg del 82, que detalla, comenta amb explicacions doncs, també de qüestions cinematogràfiques que el públic doncs, gaudirà i aprendrà moltes coses. Per tant, jo crec que és un ara hem fet aquesta primera part del llibre, ja farem la segona, però és un dels millors llibres que han sortit sobre música aquí a Espanya en l'any 2019, o que van sortir el 2019, i que és una condensació de tot el que potser cal saber a l'entorn de l'òpera i el cinema, que evidentment té data de caducitat aquest llibre, perquè hi ha coses que evolucionaran o que canviaran, però que almenys aquesta primera part sí que es manté i que és un llibre, jo crec, fonamental i de referència.
Encara que només n'hagin parlat de la meitat, l'heu de regalar tot, eh? No compreu i el talleu per la meitat i té, si portes bé te'n regalaré més. No, l'heu de regalar tot. I ja veieu que hem parlat de dos CDs, un llibre, que podeu quedar com reis, si feu un regal de reis amb això, eh? Però els reis de veritat, no d'aquells de la corona i la barba postícia. Molt bé, doncs, què més us puc dir? Que esperem que us portin molta cosa, els reis, si heu estat bons minyons i minyones, eh? I poc carbó. Albert, gràcies per ser aquí de nou.
A tu i a vosaltres per convidar-me.
D'aquí a dues setmanes tornes. Vamos, tu ja t'hi quedes aquí. Em sembla que et deixarem ja una cadira perpètua.
Home, no, deixa'm mobilitat a mi.
Molt bé, i amb tots vosaltres doncs quedem d'aquí a 7 dies que ens tornarem a trobar. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.